mesos d'una setmana per la cimera europea del 28 i 29 de juny. Angela Merkel se la juga amb política migratòria, Theresa May amb el Brexit, Emmanuel Macron amb la reforma de l'euro. Serà una cimera molt interessant i necessitem criteri, perquè hem de saber quin paper també hi pot fer Pedro Sánchez, ara que té allà interessos col·locats i que ha enviat missatges clars d'estabilitat del seu govern cap a la Unió Europea. No tots són números, per tant, benvingut, professor Antoni Castells.
Què tal, com estem?
Ara li dèiem a Pere Aragonès que potser algun dia, d'aquí molts anys... No?
O sigui, està oferint el meu lloc. Ja
no, no, vull dir que a la vida tot són etapes, no?
Al Pere Aragonès li falten molts anys perquè és molt jove i hi ha molta vida... Ell ha de pensar que la política no ho és tot i és molt jove. Que no. Jo vaig acabar de ser conseller als 60 anys.
Clar.
Per tant, ja era alguna mica al final d'una vida professional, no? I ell és, quan té 36, segons crec.
Sí, sí.
De manera que ho està fent molt bé, jo crec que és un molt bon element, però el previsible, no sé que sigui conseller durant 24 anys més...
Cosa que és improbable, perquè aquells temps han passat.
Han passat.
Aquells temps han passat.
I jo no li desitjaria, a més. Doncs ha de pensar que hi haurà un moment en què haurà de fer altres coses i segur que les farà molt bé, però segurament fora de la política, perquè en política haurà arribat, doncs, a molt... Escolti, és una persona amb possibilitats d'arribar molt, molt amunt. Eh? Ja hi ha arribat i pot arribar encara més, perquè arribar a ser conseller d'Economia ja és molt.
I vicepresident del govern. En qualsevol cas, el que hem de certificar és que Antoni Castells, ara com a exconseller, però com a catedràtic, que ho era abans i ara sí. Continua sent-ho, fa molt més bona cara i menys cara de patiment
malament,
que quan era conseller.
Què volen dir? Això vol dir que m'he engreixat.
No.
Sí,
no,
ja ho sé.
Oi que no, oi que no. Tenim moients avui aquí, oi que no fa... Oi que no té res a veure amb això.
Això és com els nens petits, que quan estan ben gordos diuen que maco que està
aquí. Que no.
Està preciós.
Això vol dir que li brillen més els ulls. Això vol dir.
No, m'he engreixat. Aquest és el problema. Per això la Mònica t'arribes amb veu... És que jo em vaig aprimar durant una època, vaig fer una aprimada perquè vaig fer un règim i aleshores tothom estava amoïnat. Bueno, alguns devien pensar a veure si ens el traiem de sobre.
Però què diu?
Alguns estaven amoïnats.
Ja ho veieu, que ens distraiem. Però avui tenim els oients que celebren amb nosaltres 35 anys que han arribat a l'estudi. Segur que la gent us està sentint. Quina visió de la jugada que té, no trobeu? Tan negativa?
No, realista. No.
A veure, anem en aquesta cimera. Què n'espera Antoni Castells d'una cimera on en l'ordre del dia hi ha migració, que ja veus com van, seguretat i defensa, ocupació, creixement i competitivitat, innovació i Europa digital, el pressupost a llarg termini de la Unió Europea i relacions exteriors. Creu que sortirà d'aquesta cimera, finalment, un pla estratègic de cap on va aquesta Unió Europea?
Tot això que vostè diu és impossible que surti satisfactòriament perquè és molt... Però, esclar, cimeres n'hi ha poques a l'any, per tant, és lògic que l'agenda de la cimera... Escolta, quan es reuneixen, d'alguna manera, l'òrgan que decideix Europa, que és el Consell de Ministres, no? El Consell de la Unió. No? Ara, aquesta és una cimera que s'havia posat moltes esperances en relació amb un tema molt important, que era la reforma de la zona euro. Que recordi quan va arribar el president Macron a la presidència, va guanyar les eleccions, fa un any i un mes, i això... Ell va guanyar un programa molt europeista, dient, escolta, amb l'euro hem sortit de miracle d'una crisi molt greu...
Hem d'anar a la Unió...
Exacte, o fem reformes de fons que suposin una major integració política, o serà molt difícil resistir una nova tempesta com la que hem passat. No? I el Macron això ho tenia molt clar. Alemanya, que és l'altre protagonista indispensable, gairebé diria el primer, junt amb França, però el primer, no ho veia massa clar, però tampoc deia que no. Va anar vacil·lant, i va haver-hi un moment, quan vam haver de fer el govern de coalició amb el socialdemòcrata, és que la condició que va posar el Martin Schulz va ser, hem d'anar molt en sèrio amb aquesta qüestió. De manera que van dir, home, tenim els francesos que diuen que volen fer-ho, i ara els alemans també. Però després, quan el Schulz va saltar, recordi que el Schulz és el que negocia l'acord de coalició...
Ara és el Scholz.
Ara és el Scholz, no el Schulz. Que no és el mateix, no és només una diferència d'una lletra, sinó que el senyor Olaf Scholz, que és l'exalcalde d'Hamburg, a diferència del Schulz, és molt menys europeista.
Per tant, hi pot
és molt menys, està molt més en la línia de l'antic ministre de Finances, que era un os, que es deia Wolfgang Schäuble.
Era un personatge.
I que ara és el president del Bundestag, del Parlament alemany, no, que segueix manant molt. I aquest home es deia no, no, no a totes les reformes serioses. De manera que van dir, això va ser un gerro d'aigua freda, perquè mentre que abans semblava que es podia, després la cosa es va refredar molt. Però aquest era el gran tema de la cimera. El gran tema de la cimera és les reformes per reforçar la zona euro. I s'ha d'avançar inqüestionablement. Jo crec que tots en som conscients que s'ha d'avançar més en la integració política dels països que formem l'euro. No n'hi ha prou amb tenir una moneda comú, no tenim més coses en comú. Bé, què ha passat, jo crec, entremig? Que ha explotat la crisi de la immigració, especialment està tot arreu del món.
Sí, sí.
Miri, Estats Units, no? Però Alemanya. Amb unes discrepàncies molt grans entre la senyora Merkel i el seu ministre de l'Interior, que era l'antic president de Baviera, que es diu Seehofer. Que és un senyor molt més dur amb aquesta matèria, proper a posicions xenòfobes. Es va reunir ara fa poc amb el líder, amb el president del govern austríac, el Kurz, i van dir, hem de fer una línia comú, i a més va confessar, he parlat ja amb el senyor Salvini, aquest que no ha volgut que el vaixell Aquarius
arribés a port,
desembarqués a Itàlia, i mirarem de fer un eix comú, imagini's. I la senyora Merkel va dir que no. I això va provocar una crisi molt forta entre ells dos, molt seriosa, perquè estem parlant ja d'una crisi d'un país en el que hi ha un govern de coalició, demòcrata cristians i socialdemòcrates, però dins dels demòcrata cristians, de la famosa CDU-CSU,
sí, sí,
sap que n'hem parlat sempre?
Sí, sí.
I la senyora Merkel necessita resoldre aquest problema. De manera que què va passar, jo crec? Que diuen, home, si diem que d'això en parlarem a la cimera d'immigració, això es menjarà totalment totes les altres qüestions.
És molt més que probable que en aquesta cimera els titulars que surtin i els temes de fons no siguin sobre l'europressupost ni siguin sobre el Fons Monetari Europeu, no?
Però per això han decidit fer una cimera prèvia, que serà aquest cap de setmana, sobre immigració.
Per poder,
jo crec, abordar aquesta qüestió per separat de l'altra. De manera que ara ens trobem que aquest cap de setmana hi haurà una reunió prèvia a la cimera, de manera que és una cimera imprevista, una cimera excepcional, que no estava en l'agenda de cimeres, per parlar d'immigració només, a veure què surt. Jo crec que voldran sortir amb algun titular que satisfagui desgraciadament els més xenòfobs, que doni satisfacció al Seehofer. Serà això. Estan parlant d'aquesta qüestió.
Més seguretat, més Frontex.
Ara parlen de que la gran mesura...
Camps de refugiats externalitzats.
Camps de refugiats als nord d'Àfrica, no? Esclar, a mi tot el que siguin camps de refugiats és que em sona tan horriblement malament, no? Però sembla que va cap aquí la cosa, no?
I
potser no hi ha més remei. Al final, amb Turquia vam fer això.
No? Turquia és externalitzar el problema.
Exactament, amb Turquia van fer això, van dir, escolti, pari'ns vostè la llau de refugiats sirians que fugen de la guerra i que no entrin a Europa.
I nosaltres li paguem.
I els tenen allà a Turquia, vés a saber en quines condicions, preferim tapar-nos els ulls, posar-nos una bena per no passar-ho malament, veient què és el que hem pactat.
Que estem comprant a no tenir
sí,
el problema.
Però aquesta és la realitat, i l'hauríem de saber. I, escolti, hi hauria d'haver un crit a la consciència de les societats occidentals en tota aquesta qüestió. Al final, fixi's què ha passat als Estats Units. Quin ha estat el crit a la consciència?
Sí, quan hem vist...
Que es va filtrar un vídeo. Que es va filtrar un vídeo. Perquè tothom sabia que aquest senyor estava separant nens de pares i no
fins
que no ho veus. I quan veus aquells nens dient papà, papà, no? Aleshores a la gent se li trenca el cor i diu, escolti, què és això?
Què està fent aquest home?
I fins i tot el Trump, que un dubte de que tingui l'essència que dedica als éssers humans, doncs no té més remei que rectificar.
Bueno, amb la boca petita i dient
boca petita, perquè ell
no
rectifica
mai. Que això de ser dèbil
no rectifica mai.
No és la solució.
És un home que considera que rectificar és humiliant, és una derrota, és acceptar que t'has equivocat. No?
En aquest sentit, és possible que de la cimera només en surti l'anomenat Fons Monetari Europeu, alguna mesura concreta per dir que es va avançant en matèria econòmica, però no tot el gruix, no?
Jo, aquesta cimera, fa 9 mesos o 8 o mig any, n'espero molt. Fa 2 setmanes hagués dit, ara ja n'espero molt poc, perquè els alemans estan molt poc disposats a fer res. Ara torno a ser una mica més optimista, Per què? Perquè és possible que, que aquí hi hagi hagut una certa negociació entre la senyora Merkel i el senyor Macron, i que el senyor Macron hagi acceptat fer alguna cosa amb el terreny de la immigració a canvi de que la senyora Merkel faci més del que volia fer fa 3 setmanes amb el tema de la reforma de l'euro. De manera que es van veure aquesta setmana, principis de setmana, van tenir una reunió els dos, i sembla, no es coneixen els documents concrets, no? Però pel que han dit de la reunió, sembla que aniran una mica més enllà d'això que vostè diu, que seria el mínim minimorum, però molt mínim, eh? I que pot ser que s'avanci també en la creació d'un pressupost de la zona euro, que seria un primer pas per poder tenir un instrument que en els moments de crisi es puguis utilitzar per evitar que els països que ho passen malament, que pateixen més una recessió, doncs poder ajudar a recuperar-los. És possible que això s'avanci una mica més del que semblava, no? que es podia avançar.
I el paper que farà Pedro Sánchez en aquesta cimera amb la ministra Calviño, que coneix bé la Comissió de Pressupostos de la Unió Europea, pot ser destacable.
Jo crec que Pedro Sánchez té un perfil inequívocament europeista, el govern de Pedro Sánchez té un perfil europeista, en aquest punt res a dir, jo crec que el té, fins i tot el senyor Borrell, que en altres aspectes no mereix una valoració excessivament positiva, amb aquest sí, és un home inequívocament europeista, i la senyora Calviño, per suposat, la senyora Calviño és una persona, tothom diu, molt preparada, que també serà comissària. Si era comissària vol dir, per tant, que comparteix una certa visió de com ha d'avançar la Unió Europea. I, per tant, jo crec que el senyor Sánchez apoyarà els plantejaments més europeistes. Això és positiu.
Antoni Castells, no tots són números. Analitzarem aquesta cimera, perquè encara no se'n va a vacances, no? Ja han acabat les classes,
home,
eh?
No, home, guard. No, les classes no són... No, tinc feina i en seguiré tenint durant... Bueno, espero que durant bastant temps, però com a mínim aquest any, fins al mes de juliol, seguiré al peu del canó.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.